La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciemos una nueva edición de Altiero de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Les trobades de escolas en Valencià 2024 tienen como lema Fem Poble, Parlem Valencià. El próximo domingo, día 28 de abril, estarán presentes en Valencia. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Així és, aquest diumenge arriben al Cap i Casal les trobades d'escoles en Valencià, que, any rere any, recorren les comarques del País Valencià. Enguany, l'Ajuntament de PP i Vox no ha donat permís a Escola Valenciana per fer-les, no siga que a les criatures els contagi la malaltia de parlar en valencià. Una demostració més de la fòbia de la dreta valenciana contra la nostra llengua. Però a problemes, solucions. Les trobades de la ciutat de València se celebraran a la Facultat de Magisteri, que, com sabreu, depèn de la Universitat de València. Així que, malgrat tot, així seguim i així seguirem, perquè volem viure en valencià i perquè, com deia Estellés, a qui enguany es ret homenatge a les trobades en motiu del centenari del seu naixement, no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Benvingudes i benvinguts al 10 de Santa Teresa. Comencem ja, que trobarem avui al programa del 10 de Santa Teresa. Vos portem, dins del cicle d'entrevistes d'Estellers, una entrevista preparada pel company Josep Martínez, el company Sánchez, que parlaran amb Irene Mira Navarro, professora de la Universitat d'Alacant. Continuarem amb el Roig al calendari, de la mà d'Adelí Martínez. I acabarem, com sempre, amb la programació i tallers que podeu trobar al Car Revolta. Donem pas al nostre xicotet homenatge al centenari de Vicent Andrés Estellers. Josep Martínez, bona vesprada. Endavant amb l'entrevista a Irene Mira Navarro.
Bona vesprada, Rosa. Abans de res, he de dir que ens acompanya Pau Sánchez, com ja és habitual en esta sèrie d'entrevistes sobre Estellers. Passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Irene Mira Navarro, que és doctora en Filologia Catalana i professora de Literatura Catalana a la Universitat d'Alacant. Com a investigadora ha estudiat les identitats culturals contemporànies i s'ha fixat en l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas i Vicent Andrés Estellers. De fet, és autora del llibre La poètica de l'espai en Vicent Andrés Estellers. A més, s'ha fet càrrec, junt a Jordi Oviedo, de l'edició dels últims volums del 8è a l'11è de l'obra completa revisada del poeta de Burjassot, editada per 3 i 4. Bona vesprada, Irene.
Bona vesprada, moltes gràcies per haver-me convidat.
Moltes gràcies a tu, Irene, per participar en este Lleis Coral i en este programa de Car Revolta. Abans de parlar de la teua tasca com a investigadora i com a editora d'este Lleis, com t'arriba a tu este Lleis? Quina és la teua primera lectura del poeta?
La meva primera lectura del poeta era quan era un adolescent, que furgant per les prestatgeries de la biblioteca de casa dels meus pares vaig trobar el llibre de meravelles en aquella edició blava de 3 i 4. Em va despertar curiositat perquè tenia anotacions al marge que no eren ni de mon pare ni de ma mare, suposo que és un llibre robat de la seva època universitària, i em va despertar molta curiositat perquè parlava d'una ciutat de València que jo coneixia però que sobretot m'interessava molt perquè els meus pares me n'havien parlat molt i molt de la seva època d'estudiants a la Universitat de València. I allà va començar tot.
I després va continuar, i de fet ja el teu treball de grau ja el dediques a estudiar tres llibres d'Estellers. Ens pots explicar quins eren i quin era l'objectiu del treball?
El treball de final de grau jo el faig sota la direcció de Maria Àngels Francesc, ara fa 10 anys, justament, i tenia com a intenció estudiar La nit, La clau que va obrir tots els panys i Primera soledat. Perquè jo volia estudiar com funcionava la idea de la casa en Estellers i al final vaig acabar estudiant la representació literària del dol. I en aquells tres poemaris vaig trobar que la presència de la pèrdua de la primera filla del poeta era una cosa que amerava totalment els llibres, especialment Primera soledat, però també els altres. I li vaig estar fent voltes fins que això va germinar com a primera idea del que després seria la tesi doctoral.
Justament en aquesta tesi doctoral, que entenem que és la base del llibre que hem esmentat abans, analitzes l'obra d'Estellers des de la teoria crítica de l'espai i es centres en la construcció territorial, en els usos literaris de la ciutat i la poètica també de la casa. Comencem pel primer punt.
Sí, el llibre té una mena d'estructura circular i és estudiar els tres grans espais que de forma concèntrica organitzen, des del meu punt de vista, l'obra d'Estellers. Des de l'espai més gran, macro, que seria el del concepte de la pàtria i del territori, a la ciutat, que és la representació més material, on s'ancora la identitat del jo poètic, i després la casa com el node central de l'experiència més íntima del fet poètic, de l'escriptura i també de l'experiència del dol, com us deia fa un moment. Per tant, jo vaig intentar explorar tota l'obra, perquè vaig mirar tota l'obra d'Estellers des del punt de vista espacial, no amb una intenció de fer una cronologia ni mirar-la des d'un punt de vista molt textual, sinó intentar interpretar-la a la llum d'una sèrie de teories que venien de la sociologia, de l'antropologia, de la filosofia i de la geografia, per a donar una altra lectura a la vista de l'espai.
Se n'ha parlat molt de la relació d'Estellers amb la ciutat, especialment a València, encara que hi ha altres ciutats importants en l'obra d'Estellers. Com acabes de comentar, la ciutat en Estellers és un espai íntim, és un espai que, com diu ell mateix en el cant de Vicent, és, vol cantar, una València íntima i calenta, estimada i dolguda. És això que ens estaves explicant i que ens agradaria que ens ampliares una miqueta més.
La ciutat és una de les peces centrals de l'obra de Vicent Andrés Estellers perquè fa que l'obra del poeta tinga un component de modernitat que la incardina en les coordenades del segle XX poètic amb molta força. Això d'una banda, i després perquè és el punt que funciona com a principi fundacional de la seva poètica, però també de la seva manera de concebre el país, el territori i el discurs ideològic o ètic que hi ha darrere. Això es veu molt ben mural del País Valencià, perquè València és el punt des d'on comença a nàixer la idea de país per a ell, però després també és la ciutat que és representativa de tota la postguerra i de tota la dictadura, i després també és la ciutat de l'amor. Jo crec que ahir hi ha una connexió molt forta entre el punt de destrucció que té la repressió i el patiment de la postguerra en contraposició amb la força de l'amor que representa ell, per exemple, el llibre de meravelles. Eixe contrapunt s'ancora molt bé en la ciutat de València i funciona d'una manera que li dona molta profunditat al discurs literari sobre la ciutat. A banda, també podríem parlar de la ciutat de Tarragona, que és també un altre dels punts fundacionals per a Estellers, coneix les despulles de Jaume I en els anys 50 i tot això, i la ciutat de Palma, que és una de les altres grans ciutats especials per a ell per vinculació familiar, i ja després tot el salt de totes les grans ciutats europees que es donen sobretot a partir dels anys 70. I tota aquesta poètica urbana pren ja una dimensió internacional de necessitat de conèixer l'exterior per a alliberar la pressió que genera l'olor a reclosit de la dictadura.
Hem parlat de territori, hem parlat de la ciutat o de les ciutats. El tercer punt de la teua tesi és la poètica de la casa, i Estellers efectivament és un poeta de la quotidianitat i el paisatge domèstic té també un pes fonamental en la seva poesia. Quines característiques té en l'obra d'Estellers aquest aspecte?
La representació de la vida quotidiana o de la poètica quotidiana en relació als espais domèstics en Estellers té una funció que és la d'actuar com un mecanisme. I és que això ho vaig poder filar quan ho vaig estudiar en detall gràcies a un concepte que va habilitar o que va posar en circulació Margalida Pons, que és el de la quotidianitat crítica. Com utilitzar aquestes imatges de la quotidianitat funcionen per a reformular el discurs poètic. I això és el que fa Cellers a partir dels anys 50, i ho fa a través de posar dins de la poesia elements que fins al moment tampoc no era tan habitual que estigueren. A més, situa la casa com un punt en què el jo poètic, diguem que retorna al seu jo més profund. I això el fa que se situe com a observador del món. La casa és el punt des del qual el jo poètic observa el món. Això es veu, per exemple, molt bé en La clau que abri tots els panys, es veu molt bé en El coral romput, fins i tot en algunes composicions de L'inventari Clement o L'inventari Clement de Gandia, quan diu allò de el primer pis venint del cel era el nostre, és el punt d'observació del món, i a partir d'ací traça tot un discurs poètic en què fa crítica social a través de la representació del món íntim i quotidià, i això li serveix per a posicionar-se, per a explicar quina és la seva manera de fer poesia. No és una poesia classicitzant, no és una poesia aburgesada en els termes que s'entenia la poètica, no?, en alguns moments del franquisme, sinó que és una poesia d'abast popular. I per això crec que el concepte de la quotidianitat crítica funciona bé a l'hora de parlar de la poètica de la casa en Estellers.
I tampoc és un poeta de l'experiència com ho entendríem posteriorment. Fuster diu que no és un poeta realista, és un poeta de realitats, i crec que el que dius va una miqueta per ahí. No és simplement explicar la pròpia experiència, sinó a partir de la pròpia experiència mirar al món.
Efectivament, sí. És que l'etiqueta de la poesia de l'experiència és un tot i és un res, perquè de vegades funciona com el conjunt buit, que no saps massa bé per a què. I en el cas d'Estellers és exactament això, és utilitzar la quotidianitat al servei d'una funció concreta en el discurs poètic. No és parlar de la seva vida perquè sí, ell tenia una vida com la teua, com la meua, però sí que és un element per a ajudar a pensar com vol fer poesia i com la reflexió sobre la vida quotidiana i la vida diària li serveix per a pensar de quina manera construir el discurs poètic. Jo crec que això és el que té d'interessant. I ara m'estic remirant l'obra d'Estellers de nou i veig que la reflexió metapoètica al darrere de l'obra d'Estellers és potentíssima i és un fil que la travessa completa des dels anys 50 fins a les últimes peces que potser ja tocarien Mural del País Valencià. I jo crec que la poètica de la quotidianitat és això, una reflexió sobre com fer poesia.
Ara escoltarem Maria Arnal i Marcel Bages, que han musicat el poema No he desitjat mai cap cos com el teu.
No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert, però no puc desistir a oblidar-te. És el desig de la teva nuesa, és el desig del teu cos vora el meu. Fos desig pagament de fer mal, o bé el desig simplement impossible. Torno al començ ple de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu.
Passem a un altre dels temes que has tractat, que és l'erotisme i el cos femení, que és importantíssim en l'obra d'Estellers, però volíem preguntar-te, perquè recentment has fet una conferència just sobre aquest tema, i què en destacaries? Quines conclusions traus?
Això és un tema que estic explorant ara amb una mica més de detall. És evident el que tu deies, Josep, que apareix a tot arreu i tot el món ho veu. Cal veure per què, quina és la funció d'això i per què apareix. I més enllà d'una funció de divertiment, de joc, d'aquell humor valencià que parla de la sexualitat amb desenvolupament, a banda d'això, jo crec que el discurs sobre el desig i l'erotisme en Estellers és una conseqüència directa del temps i del moment històric en què s'escriu aquesta poesia. Jo comencé a intuir que la manera, per exemple, d'haver construït les grans personatges femenines en Estellers, com són Françoise, Jacqueline o la cordobesa del Raval, són conseqüències d'unes maneres de conceptualitzar el desig en els anys 50, en els anys 60 i en els anys 70. I des d'una concepció del desig o de l'erotisme contaminada pel pecat, com ocorre un poquet en l'Hotel París, a una visió un poquet més aperturista, que comença a gestar-se en el gran foc dels Garbons en els anys 60 i endavant, quan entra el tema de la prostitució amb molta força dins de l'obra d'Estellers, Naseus, totes aquelles personatges, a una altra mirada molt més oberta a Europa i en la concepció del desig que es movia en els anys 70 i que jo crec que connecta també un poc amb la idea del destape, això encara no ho he acabat d'aclarir, però crec que va per ahir, amb Jacqueline i l'atenció al cos de la dona jove, al desig per un cos quasi adolescent. I crec que Estellers això ho fa bé en el sentit que és capaç de replegar totes aquestes tendències, encara que és una manera d'escriure que ens confronta. A hores d'ara, si el mirem des del punt de vista de la teoria literària feminista, confronta perquè entra en connexió amb la cultura de la violació, amb la cultura del desig, de l'objectualització extrema del cos femení, però és que és així perquè és fill del seu temps. I jo crec que això ho hem d'aprendre a saber llegir per a aprendre com s'han construït les tradicions literàries que parlen de la dona i del desig des del punt de vista masculí. Per a criticar-les, sí, però per a entendre-les i poder-les digerir bé des del punt de vista d'una cultura madura, crec que també.
Per entendre'l, l'hem de llegir i fa algunes setmanes que s'han publicat els volums 10 i 11 de l'obra completa revisada, que són això, esta relectura i esta reedició de l'obra d'Estellers, i tu t'has encarregat d'editar el desè volum. Ens pots explicar què conté?
El desè volum de l'obra completa revisada és la segona part de Mural del País Valencià, va dels llibres 9 al 14 del Mural, i és un llibre que intenta explicar com es fa el trànsit des del concepte del poble als pobles dins de Mural del País Valencià. I, per tant, comença parlant dels mites fundacionals, com és Jaume I, per exemple, i després un llibre que es diu Poble, que ja ens explica què és el poble des d'una dimensió una mica més abstracta, i comença a transitar cap als elements que constituïn el poble. Les mans de la classe treballadora són un dels grans poemaris que apareix ací i després comença a parlar ja de es desperta la terra, els pobles, i són una sèrie de pobles amb noms i cognoms, podríem dir, que són allà retratats. I complementàriament a això apareixen grans figures de la història del segle XX valencià, com són, per exemple, l'homenatge a Joan Baptista Peset, l'homenatge a Josep Renau o l'homenatge al gran oratori pels morts de la postguerra, altrament dit, del barranc del Carraixet. Per tant, és un llibre, crec, molt de segle XX, és un llibre amb molta perspectiva històrica que posa les bases per a pensar quin passat tenien en aquell moment de la anomenada transició i cap a on havia d'anar el país i el poble.
Hem entrat a parlar de l'obra completa, però volíem preguntar-te com vas arribar tu a formar part del projecte que per ara dueu endavant Jordi Oviedo i tu, i ja posats esteu ara amb els volums dedicats al mural, que en queda per a després quan tindrem l'obra completa acabada?
Doncs jo arribé a Mural del País Valencià i a l'edició de l'obra completa revisada gràcies a Vicent Salvador, que va ser un dels meus directors de la tesi, i ell em va proposar que s'havia de reeditar el mural dins del projecte de l'obra completa, i em va dir: això, ja que ho has empomat en la tesi, doncs ho podies fer tu. Com que Jordi Oviedo ja estava treballant en el projecte, doncs ens vam posar tots dos mans a l'obra i en això estem. Per ara estem preparant el volum 12 de l'obra completa revisada, que és l'última part de Mural del País Valencià. Calculem que finals d'estiu, tardor, estarà al carrer ja, perquè ja tenim tots els textos revisats i estem en la recta final de l'estudi introductori. I després ens quedarà el volum 13, que és un número lleig per acabar una obra completa, però les coses han vingut així, i serà un volum divers de materialia, no? Intentarem aplegar peces de difícil accés sobre el poeta, on hi haurà el teatre, segurament pot ser ja prosa memorialística, pot ser també hi hagi alguns pròlegs de caràcter més literari que ell escriguera en el moment i que ara són difícils de trobar, i algunes composicions que han quedat una miqueta caigudes en l'oblit i que ajuden a donar una mirada general i una mirada completa al que és l'obra de l'autor, perquè sobrepassarà els límits de la poesia en aquest sentit.
Doncs encara, per tant, enguany amb el centenari, si tot va bé, s'acabarà també l'edició de l'obra completa revisada, no? Nosaltres sí que acabem així, perquè se'ns n'ha anat el temps d'una conversa que hauria pogut durar molt més. Moltes gràcies, Irene Mira, per explicar-nos en quin punt està l'edició de l'obra completa d'Estellers i per compartir amb nosaltres la teua lectura del poeta de Burjassot.
Moltes gràcies a vosaltres i llarga vida a Estellers Coral.
La faena que varen encetar Josep Murgades, Vicent Salvador i Ferran Carbó, i que han continuat Jordi Oviedo i Irene Mira, és capdal per a la recepció de l'obra de Vicent Andrés Estellés. Gràcies a aquesta faena tenim una edició ordenada i accessible. Irene Mira ha aportat al nostre Estellés Coral la veu dels experts, de les persones que faran possible que algun dia puguem llegir complet el treball que naixia del tenaç amor a les paraules del poeta de Burjassot.
I per a concloure l'Estellés Coral d'avui, com ja és costum, la companya Lluïsa Cifre ens llegirà, en este cas, un fragment d'un poema dedicat a Miguel Hernández, que apareix en el mural del País Valencià.
Secretament arribava Alacant per tu, Miguel, solitari al teu nínxol, amb un clavell encès al gerro humil. Per tu he mirat la mar amb alegria, per tu només anava entre xiprers, per tu només entre una pols remota, per tu només que ací lleus, amarguíssim, el meu record, el meu dolor més gran, a font de veu, a barranc d'Oriola. Per tu, amic meu, que mai no he conegut, que mai no he vist, però que et sent a prop, molt a prop meu, del meu dolor més gran. Per tu he tornat novament a Alacant.
A que te tuviera yo, no niego que lo he llorado, pero también lo he reído. Lo sabe la misma gente, te lo hiciste fronteando. El día que te marchaste, fui yo quien salió ganando.
I ara ja, el panorama musical i festiu de la mà d'Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí. Endavant amb en Roig al calendari.
Hola, Rosa. Anem a la Vall d'Uxó, on té lloc Singing in the Cave, un projecte en el qual la música i el patrimoni s'uneixen. Una experiència total que inclou una visita completa a les coves de Sant Josep, el riu subterrani més llarg d'Europa i un miniconcert acústic en el qual els músics canten des d'una barca en un dels llacs més vells de les coves, el de la Sala de Ratpenats. El cicle acumula ja 7 edicions en les quals ha acollit més de 60 concerts amb artistes de tots els estils i idiomes, entre els que trobem noms tan reconeguts com Juan Perro, Amaral, Maria Arnal i Marcel Bagés, Xener, Denús Raimon i Javier Álvarez, Cristina Ronsen, Minge o Carmen París. Enguany ja s'ha realitzat el concert de Los Estanques i Annie Bisuit. Aquest diumenge actua Queralt Lahoz amb les entrades ja esgotades i els propers concerts seran els de Rosian Red el 5 de maig i Adam el 19 de maig i Raquel Kupershawk el 26 de maig. Els que tinguin la sort d'haver comprat ja entrades per a diumenge trobaran en Queralt Lahoz un artista a l'alça que és capaç de combinar la tradició flamenca amb ritmes llatins, trap i hip-hop. L'artista catalana oferirà en la Vall d'Uxó un concert en format veu i guitarra, diferent als que ofereix acompanyada de banda en grans recintes i que permetrà a l'espectador trobar-se amb l'esquelet de les seues cançons. Ara escoltarem l'últim single de Queralt Lahoz, publicat 8 mesos després del seu aclamat disc Alto Cielo. Es tracta de L'Alijo, tema que neix l'esperit de retret de la bachata amb el mes de carrer del reggaeton i que parla sobre la intuïció de les dones per anticipar-se a la traïció.
No le puse maldiciones a que te tuviera yo. No niego que lo he llorado, pero también lo he reído. Lo sabe la misma gente, te lo hiciste fronteando. El día que te marchaste fui yo quien salió ganando. No luces por ello mejor, se sabe que me mintió. No luces por ello mejor y me engañó. Baby, lo confieso, que me quedé la lío con los pesos. Antes de descubrir tu traición, mira que te pensaste, que me creería tu embuste. Esta nena siempre gana la subestimación. Y ahora estás pensando en mí, y sigues pensando en mí. Y ahora estás pensando en mí, duerme con otra, pero estás pensando en mí. Y ahora estás pensando en mí.
Thank you.
com sempre, anem tancant el programa d'avui amb la programació que trobareu a la casa, al carrer Volta, al carrer Santa Teresa número 10 de la ciutat de València. Us recordem que ara mateix podeu veure l'exposició de fotografia Una mirada crítica, de Juan Antonio Alcántara. Es podrà visitar a la primera planta de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 9. Recordem també que com cada dilluns a les 7 i mitja tindrem flamenc en femení i tots els dijous a les 8 jam session de jazz. I molt important, demà, dissabte 27 d'abril, ens sumem a la manifestació País Valencià, Llengua, Cultura i Futur, que eixirà a les 6 des de la plaça Sant Agustí i que convoca, com cada 25 d'abril, l'acció cultural del País Valencià. El divendres 3 de maig a les 8 teniu show de comèdia amb De Brocha Gorda. El diumenge 5 de maig a les 9, des de Fanzara, la colla excursionista s'uneix este mes a la primera travessa per la llengua i del país de Nos. En aquesta ocasió ens trobarem a l'Alt Millars, anirem des de Fanzara a Vallat i acabarem a Argeleta. Podeu inscriure-vos a partir de les xarxes socials de Nos. Dimarts 7 de maig a les 8 torna El Verihuevo, de Xavi Castillo. Venda d'entrades en taquilla una hora abans que comenci l'espectacle. El dijous 5 de maig a les 7 tindrem el segon acte dels debats de primavera 2024. En aquesta ocasió parlem de relacions afectives. El dissabte 11 de maig a les 8 xerrada concert de Rafa Chambó al voltant de la seva trajectòria, els discos, l'art de fer cançons. El dilluns 13, el dimarts 14 i el dimecres 15 de maig a les 7, Pint of Science. Torna la cita anual amb el Festival Internacional de Divulgació Pint of Science, que aplega els investigadors i investigadores més capdavanters per compartir els seus coneixements en un ambient relaxat i distès, el bar. Dijous 16 de maig a les 7, tercer acte dels debats de primavera 2024. En aquesta ocasió parlem del món rural. I el divendres 17 de maig a les 7, un nou acte de poesia per la revolta amb Imma Mañez i Maria Montes. I seguim amb els tallers que trobem sempre fixos a la casa.
Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7 i mitja a 9. Del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansà, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions, de nou, a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8 i mitja per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62-91-75-702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7 menys quart a 8 i els dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana.
Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org/tallers. I fins així, estimades i estimats, arriba el programa d'avui, el programa del 10 de Santa Teresa. Però això sí, no és un adeu definitiu, perquè aquest cap de setmana ja sabeu que ens veiem al carrer o bé a la manifestació commemorativa del 25 d'abril o a les trobades de diumenge. Salut!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les vistos en farem fum.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix,